Del punt de les 10 del matí i el Nadal ja és a la cantonada, eh? Si no, ho notem amb el fred, ja ho notem perquè aquí ja tenim la fira a la plaça d'Octavià, ja estan els carrers guarnits i precisament amb aquestes festes els carrers, la ciutat s'omple de tradició i avui al Sant Cugat a Fons iniciem un repàs per algunes de les propostes que trobarem aquests dies. Començarem amb el Quinto Infantil, els Petits Canelons i també la tria de Patges i Fades dels Reis. I per parlar-ne de tot plegat m'acompanyen d'una banda de Joan Gómez, membre d'Amics dels Veterans i la Regalèssia. Molt bon dia, Joan.
Bon dia a tothom.
I per parlar del Quinto Infantil i els Petits Canelons m'acompanyen Aina Serra, membre de Famílies en Xarxa de Caldemarare. Molt bon dia, Aina.
Bon dia.
I també en Quim Ensegura, membre de Dissidència Sònica, l'altra entitat que va de la maneta també amb Famílies en Xarxa per tirar endavant aquest Petits Canelons d'aquest any. Molt bon dia, Quim. Què tal?
Bon dia, molt bé.
Escolteu, dèiem, aquest repàs que comencem ara al magazín, ho fèiem parlant dels patges reials, del Quinto. Tenim coses a parlar avui, ens estarem estona per això, però Joan, no estiguis tan distret que començo per tu. Escolta, com ho teniu això dels patges i les fades? Hi ha molta demanda enguany o què?
Sí, és 2 anys que hi ha més demanda.
Apropa't al micro, no et sentirem.
Vale, digues 2 anys que hi ha més demanda.
Bueno, però quants nens o nenes s'han apuntat encara?
Sobrepassen els 12 patges, vull dir, em sembla que estàvem al redor dels 30, vull dir, llavors vol dir que s'haurà de fer la tria, deixar just els que càpiguen, i les nenes no m'hi vaig fixar, però també Déu-m'hi-do que passa de llarg.
Escolta, el dijous que ve ja es coneixeran els afortunats després d'un sorteig, perquè clar, això ho feu, sí, per sorteig, no? Que
sí.
No feu una tria allò dient un càsting. Aquí fem
sorteig. No fem càsting. L'única prebenda que fem, que hi ha nens que s'han apuntat 3-4 anys i l'últim any que els hi toca per edat, procurem que entrin. Fins ara, així, mai cap nen de Sant Cugat que hagi volgut, pot ser el que vol, o patxa o nena fada. Això és el que intentem. Si, clar, si va pujar la demanda, al final aquesta prebenda tampoc la podrem conservar.
Joan, però em preguntava per això, imagina't, un nen es posa malalt el dia de la cavalcada o pel que sigui no pot venir. Teniu alguna llista de suplents en cas que
sí,
en caiguin algun?
Solucionem, això podria explicar moltes anècdotes que han passat. Hi ha una llista de suplents per quan hi ha incidències, però ens hem trobat el mateix dia de la cavalcada que no sabem per què va haver un cas que no va aparèixer. Doncs mira, vam sortir allà a la plaça, vam agafar un i vam pujar, el vam arreglar i vam fer sortir.
Em pensava que anaves a dir que t'havies disfressat tu.
No. A més, és molt curiós aquest cas.
Escolta, i un cop teniu aquests candidats que heu triat, bueno, que heu triat no, menteixo, que han sortit del sorteig,
sí,
se'ls comunica i quin és el següent pas?
El següent pas se'ls comunica a partir del dia 21, uh-huh, i llavors el dia 2 es fa una reunió general i el dia 3 es fa un assaig per nenes o per patxes que són nens o nenes, perquè és mixta, es fa un assaig perquè el dia que a vegades sàpiguen el que tenen que fer.
Assageu, on assageu, Joan?
A l'Ateneu.
A l'Ateneu. I quins dies són l'assaig? Com ho feu? Quantes hores? Què els feu fer?
No són hores.
És estoneta.
És una estoneta. És simplement les 4 pujades a l'escenari que sàpiguen el que tenen que fer. Antigament no es feia, llavors era un desastre perquè donava per allò on volia i llavors pues, es va fer aquest sistema perquè més o menys se'n recordin. Passa que amb la il·lusió d'aquell dia hi ha moltes coses que no se'n recorden.
però que va sortir estupendo, oi que sí, Joan?
Sempre surt bé.
Escolta, els nanos surten per sorteig, però d'alguna manera han de tenir algun requisit, els mireu d'alguna manera...
Les edats que marquem.
Només les edats.
Només les edats.
Escolta,
que siguin alts, baixos, tot això, vull dir...
Tant li fa.
Sí, sí.
Escolta, i la roba d'on la traieu? Com els fareu anar vestits aquest any? Això ho saps ja, Joan, com aniran vestits aquest any?
No.
Ah, d'acord. Sí. Més sincer no has pogut ser, Joan, no.
No, aviam, es lleva una roba que hi ha pels patxes, i llavors vull dir, et diuen què vols, i quan arribes és quan saps exacte la que hi ha.
Escolta, Joan, també important, consells per participar d'aquesta cavalcada. Algun consell doneu?
Sí, bueno, aviam, per participar, per anar-la a veure.
Comencem per on tu vulguis, bueno, per participar.
Participar, que s'apuntin, que esperin que tinguin sort, i ja està. I van. Anar-la a veure, que es vagi molt en compte a no acostar-se a les carrosses. Aquest any són grans, són noves, són perilloses, vull dir, la gent per uns caramelos perd la xaveta. I no us donaria, faríeu creus de la gent que en van cotxets i que els posa sota les rodes, que els hi vas traient i que van i que el tornen, que tornen a posar el cotxet. I,
escolti, sembla increïble el que dius, no? Que per uns carmels...
Li xafarem el nen, no? Vagin, cuidado. Pues no, vull dir, està molt bé, els carmels, tot això. Intentarem pues, tirar-los el màxim de llum de les carrosses, I que la gent, pues, no sé, que els agafi, però que no es torni tant per poder-se posar a sobre. Aquest any també han canviat el recorregut. El recorregut s'ha canviat per medidas de seguretat, per anar buscant carrers amples, per intentar que aquests problemes minimitzar-los al màxim.
Sí, no, perquè ara m'acabes de comentar que les carrosses són noves i més grans, no? Entenc que també passen per carrers estrets.
Són diferents, o sigui, la mida de la plataforma és igual, però el que és com que... El giro és diferent, és més actual, no és allò que vam fer tan rudimentari, doncs clar, per tot un calaix davant, que és una mica més gran, i té una llargada d'un metre més per la llança.
Parlàvem d'aquests consells per venir a veure la cavalcada, però ara parlàvem dels de participar, has comentat que els nens s'apuntin, però on s'han d'apuntar?
L'Ateneu.
A l'Ateneu, presencial.
Sí, l'horari de la secretaria, sí.
Perfecte. Escolta, també, hi ha alguna manera, alguna possibilitat que algun nen o nena repeteixi algun any? És difícil? Acostuma a passar?
Intentem que no passi.
Perquè participin tots, no?
Perquè participin tots. Intentem. El que passa que a vegades també ens equivoquem, vull dir, perquè si et canvien els cognoms, te'ls posen un endavant i l'altre darrere i no estàs bé, doncs pots caure i no sé, vull dir, la gent és el mateix que els carmels. Hi ha gent que hi perd la xaveta i et fa qualsevol cosa, et canvia els telèfons, et fa de tot. Llavors, clar, la base de dades no detecta i tens que veure el manual i a vegades se'n colen, I després,
quan
te'n compte al final, no? Quan estàs el dia d'autos, em sembla que aquest em sona de l'any passat, però ja està, ja hi som.
Escolta, Joan, doncs recordem-ho, ara per passar a parlar del quinto de Nadal dels petits canelons, tornem a recordar on ens hem d'apuntar i fins a quin dia?
Fins al dia 17.
Perfecte, i les edats, tornem-hi.
Per fades, de 10 a 12 anys i patges de 12 a 14.
Fan coses diferents, fades i patges?
Sí, no té res a veure. Les fades són la carrossa que va davant, les estrelletes, que diem, que van amb l'estrella, i són nenes. I els patges són tant nens com nenes de 12 a 14 anys.
Les fades no poden ser nens?
És la pregunta.
Sí.
Home,
aviam.
Si a un nen li fa il·lusió fer d'estrella, per què no pot fer d'estrella?
No, això no és cap tema sexista. Aviam. Igual com els pajes al principi tot eren nens i al final es va optar que són millors nenes que els nens per fer de paje, són més disciplinades, però bueno...
Que et fan més cas a l'hora de fer l'assaig,
sí,
vaja.
Sí, de tot. Però bueno, es va ser discriminat. La vestimenta que tenim de les nenes són vestits. I els vam fer. Aquest any no toca, l'any que ve, si es fa la carrossa nova, probablement es torni a fer mixta, que ja es va fer una temporada. Es va fer una temporada mixta. probablement. Quan es va fer la Jaima, que anava vestit de moros, era igual nen que nena. Llavors vam tornar a passar a l'Estrella, per la tradició de l'Estrella, i llavors es va tornar a posar la túnica, i la túnica és més femení, per això s'ha fet per nena. I llavors...
la túnica és unisex, tu.
No, en aquest moment estem discutint i suposo que l'any que ve tornarà a ser mixta per tornar a fer un canvi.
Si hi ha debat, ja hi ha esperança, tu, no sí. Passa res.
No, ui, més nosaltres que tots ja tenim una certa edat, som molt carques, i ens costa molt, canviar les coses.
No, però està bé, tu, escolta, doncs, si els nanos volen fer d'estrelles, de fades i diferent, doncs, escolta, si el que diu l'Aina, si hi ha debat, si us ho plantegeu, això ja està bé, tu.
Està plantejat sobre la taula, i suposo que ja arribarà tot a ser mixta, perquè tampoc és un problema que siguem sexistes massa així.
Bueno, escolta, doncs fem una cosa. Dèiem al principi que parlàvem de la cavalcada de Reis i del quinto dels petits canelons. I ho dèiem al principi, aquest any, Famílies en Xarxa s'incorpora a Petits Canelons amb dissidència sònica. Aina, quin serà el paper de Famílies en Xarxa aquest any als Petits Canelons?
Bé, doncs una mica la voluntat de Famílies en Xarxa de Cal Temerari sempre és treballar en actes que ja estiguin funcionant de la ciutat i donar-li aquesta perspectiva familiar, aquesta perspectiva infantil. Ho hem fet amb la Festa Major Alternativa, ho fem amb la Calçotada de Cal Temerari, ho farem amb el Quinto, i dèiem, aquests petits canelons, que és una activitat que ja funciona i que potser des de dissidència no tenien cap projecte així amb una visió una miqueta més familiar i tal, els vam fer la proposta i sembla que va tenir bona acollida. Per tant, és en aquest punt de seguir treballant en donar aquesta perspectiva infantil o familiar. Ens agrada més dir familiar, perquè entenem el nucli família més que allà dels nens, participant adults i infants junts, doncs donant aquesta perspectiva familiar a les coses que ja passen a Sant Cugat.
Quiman?
No, per nosaltres és ideal, perquè a part de la broma dels petits canelons, amb els petits camaleons, que és un guinyo simpàtic que fem, la voluntat una mica del cicle també era que dissidència, com el que sempre li ha funcionat molt bé són els trones, però tenen una imatge més de música dura i d'una franja molt concreta d'edat i tal, que no és l'únic que fem, vull dir, perquè Dissidència Sònica és un sindicat de música transversal, és a dir, per tothom. Llavors els petits canelons, el tenir una dimensió més familiar ja, de planteig, vull dir que és un
més cicle de proximitat, que està fet. No? Més allò petit format.
La idea és fer els dies aquests tontos, el 26, el 27 i el 28, que quan ja has dinat, ja has fet la migdiada, i ja no saps què faig, surto al carrer, està tot tancat, no hi ha res i tal, cada cop i volta, doncs això, enmig de la Rambla del Celler et trobis concerts de petit format, tranquil·lets, tampoc heavy metal ni coses així, sinó molt un concert molt amable, no? Que puguis estar allà molt recollit i puguis allí passar la tarda bé, no? Les hores aquestes. Llavors, clar, era perfecte treballar amb Famílies en Xarxa, perquè ja és una mica el que buscàvem, també.
Mira, per això t'anava a preguntar, Quim, això que dèiem, no? Per exemple, el cartell del 2015, que el tinc aquí al davant, hi havia Pubilles Ninja, els Postura, els Cecs, clar, això pels nanos petits... Vull dir, ara potser haurem de replantejar una mica el cartell, no? La tria que es faci. Això ho hem pensat una mica, no?
Sí, no, però en el cas aquest, en aquest cartell que estàs dient, també els artistes també s'adaptaven, perquè és important on es fa el concert i quina és l'ocasió. Llavors la gent s'adapta, llavors ja se'ls deia, quan s'obre convocatòria es diu, escolta, això és petit format, és un concert a peu pla, així més amable i tal, i llavors els artistes ja s'adapten bastant, és a dir, però sí que és veritat, no, si vols aquest any, mira, aquest any, el dia 26, encara no hi ha un artista per confirmar, però l'altre és l'Ariana Bofill, que no sé si la coneixes, és una noia que ara està tocant bastant a tot arreu, perquè es va posar amb això de la música al carrer.
És Sant Cugatenca?
És Sant Cugatenca, bueno, de Valldoreix. Però Collserola, és collserolenca de pura cepa, val? I sí, fa una música, és cantautora, o sigui, fa una música així, molt, a més, molt delicada, molt així, molt fina. I després el dia 27 hi ha l'Adri i la Irene, que és un duo que fan des de Bossa Nova, Soul i tal, també en acústic.
Ja van tocar la Festa Major Alternativa.
Van tocar la Festa Major Alternativa.
Familiar,
sí.
Diguem-ne.
Sí. Ja és un duo així bastant.
És a dir, que la gent que no es pensi, perquè sigui Dissidència Sònica, que no hi haurà allò, que, no, el que deies, Aina, que aquesta Família és en Xarxa, doncs una mica per reivindicar aquest paper familiar, grups així tranquil·lets, no? Ara que deies...
Absolutament apte per infants.
Escolta, i que els nens també els hi va al repi la marxa, neta, eh? També no estava malament, no estava, eh? Que ara ho dic, però també defenso l'altra banda. Qui me'n segueix, que estàvem amb,
no, no,
amb
no, no,
el
no,
cartell.
Així, molt ràpid, eh? Big Pota, que és rap, també, però que també el Big Pota vindrà i sap on ve a tocar. Hmm. També, llavors, que no es preocupin, que hi haurà, serà políticament correcte en aquest aspecte. Vull dir, no, el rapero ja se sap, vull dir, diuen les coses pel seu nom i tal, l'únic que també és un rapero que ve i sap on ve també.
Escolta, i si llavors serveix per despertar en alguna de les criatures l'amor per aquest gènere, endavant.
I després el dia 28 tenim tres artistes, a Senyor Guineu i Esquerda, que és més així, més acústic i tal, i després la Drolma, val, que és un trio de rock and roll, i que canta la Drolma, que la podeu trobar també a la barra del Temerari de tant en tant.
Tot sovint, de fet.
Tot sovint, i que té bastanta marxa. Llavors, el dia 28, diguem-ne, que és el dia que està pensat més, encara més especialment posant el focus en el tema familiar.
Mm-hmm. Quiman, tercera edició del Petits Canelons, vau començar el 2015. Quin balanç feu d'aquests 3 anys? Hi ha hagut de tot, no? Parlàvem abans.
Sí, a veure, quan vam començar ens va sorprendre a nosaltres mateixos perquè va anar molt bé. O sigui, al final, sense fer molta difusió i tot això, només això, només amb la gent que no sap què fer i surt, que se't va quedant allà, al final, a la segona actuació ja hi ha 80 persones. Val? I això va anar molt bé el 2015. El 2016 va ser un any raro, perquè això es va plantejar com a... O sigui, els Petits Canelons es va plantejar com a activitat lligada al Quinto, val? I llavors, com l'any passat el Quinto va passar a l'Embalat, nosaltres vam dir, bueno, doncs anem a l'Embalat també, i ens les prometíem molt felices fins que una setmana abans l'Ajuntament ens va començar a dir que tenia activitats plantejades arreu de l'Embalat, van començar a caure dates, a moure dates, els artistes ja estaven lligats, i al final van haver-hi dos de les 6 previstes i van haver només dos actuacions. I llavors ja vam decidir que tornàvem a la Rambla del Celler, que és el lloc on té sentit.
I així no us podria posar ningú cap problema? Ni,
sí, nosaltres ni quedaria, ja hem plegat. Diluït, a Dissidència Sònica amb l'Embalat ja ha plegat una mica, diguem-ne. I això forma part d'un debat molt més llarg sobre la manca d'espais que hi ha al poble i tot això.
Tornem una mica a la participació, Quiman, ara tornarem quan parlem del Quinto, perquè en parlarem, però un dels requisits que poseu és que com a mínim algun dels membres de la formació que participi el Petits Canelons, em surt camaleons, fent la broma, sigui com a mínim d'algun municipi aquí del, com en dirien en castellà, colindante de la Serra de Collserola, no?
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres som un sindicat de base i nosaltres anem a la música de base. Llavors treballem, la música de base està arrelada al territori i també, mira, amb la mateixa filosofia dels Petits Canelons i de tot el que fem, té sentit no fer concerts com xurros sinó tenir en compte on i en quina ocasió tenen lloc, i llavors l'activitat també està a Collserola, nosaltres som actius a Collserola, llavors té lògica que qui vingui a tocar sàpiga on ve a tocar, i per tant és un requisit que no és discriminatori en el sentit de qui no sigui de Collserola no toca, sinó de que hi hagi una via de coneixement de quina és la realitat de Collserola.
No, i tant, i així també es coneixen grups d'aquí, cantautors d'aquí, com dèiem, per exemple, no? l'Ariadna Bofill, doncs l'oportunitat de que el públic santcugatenc doncs la conegui i li posi cara. Quin criteri heu pensat per escollir els grups? Hem parlat, no, una mica de que s'adaptin al format, però hi ha algun requisit més que digueu aquest també s'ha de complir?
Bàsicament és el petit format i que això, que pugui encaixar la proposta del grup amb l'ocasió. És a dir, a veure, si això, no? Si vingués un grup de death metal, per exemple, no se li diria que no directament, però se li diria, escolta, però podeu fer una actuació adaptada? O sigui, podeu fer aquest esforç, si hi ha predisposició a fer-lo, endavant. Si no, se'ls diu, escolta, tenim altres cicles, on sí que teniu cabuda. O sigui, podeu venir a tocar un Trona, per exemple. Però bàsicament el criteri és aquest, és públic familiar i petit format. Poble molt pròxim, proximitat.
Aina, com a membre de Famílies en Xarxa, vosaltres, per la vostra banda, ja només Famílies en Xarxa, ja feu també activitats que les podrem anar a veure al Caltamarari. Per exemple, m'he estat mirant, el 16 de desembre hi ha una xerrada sobre joguines que m'ha semblat molt interessant, no? Si volem anar a triar joguines amb consciència.
Efectivament. Sí, és la propera activitat, aquest dissabte a les 11 del matí, tres especialistes d'educació infantil faran una mica aquest debat, no? Obriran una mica el debat de com hem d'escollir joguina, les joguines dels infants ara que ve el Nadal i tot això, no? Ha estat una mica la voluntat de Famílies en Xarxa, ara tot just celebrem el primer any d'activitat, i tot l'any ha estat una mica aquesta la voluntat, crear espais d'oci una mica consciència i participatius, que no sigui només anar a consumir oci per infants, sinó que sigui participatiu i model familiar. Hem fet tallers de contes o tastets musicals, sempre amb aquesta voluntat de que participi tota la família, i alhora espais de formació pels adults, diguem-ne. Temes de criança en comunitat, temes de nutrició 0-3 anys i ara tema d'escollir joguina, per exemple. És a dir, tot l'any hem anat una mica en aquesta línia, a part del que et comentava, de posar la perspectiva infantil a les activitats que ja funcionen de la ciutat.
M'ha semblat interessant això que has comentat, de que buscar activitats o programar activitats que hi participi tota la família, perquè a vegades quan es programen coses per infants es peca de només per infants, els pares a un cantó i els nanos allà fent coses, no?
Sí, una mica la idea de Famílies en Xarxa, el subtítol que tenim és Espai de Criança Conscient, no? I aquest conscient és aquesta part de dir, ei, què vols fer tu amb l'educació dels teus fills i filles? Com vols ser-ne part? Com vols participar? Com prens les decisions? Perquè no angoixin i alhora perquè sigui un acompanyament i una cosa que fas amb una prèvia reflexió, no? I entenem la unitat familiar des d'un tot, no? No és des de uns nens, i què fem amb aquests nens? No, és què fem tots, no? I sí que hi ha moments en què els infants poden estar sols, però bueno, sempre és intentar generar aquesta xarxa, aquesta complicitat, aquest suport mutu entre famílies, anar com una mica fent créixer la comunitat educativa més enllà del que és el nucli familiar superatomitzat, no? Sinó intentar buscar aquesta visió una mica més enxarxada. I de fet, la setmana que ve també fem assemblea oberta de famílies en xarxa, que és com va néixer el projecte. Vam dir, tenim ganes de Caltamarari i a temes familiars, no? I vam fer una assemblea oberta, van venir 6 famílies i 3 professionals del sector. I diem, ostres, repetim aquest format d'assemblea oberta per seguir mantenint aquest esperit de nucli promotor absolutament obert i en el qual tothom hi pot participar. Però en aquesta assemblea oberta hi hem convidat les AMPAs de les escoles i els esplais i caus de Sant Cugat, especialment l'educació en el lleure, per anar creant aquesta consciència i aquesta buscant aquesta anàlisi i reflexió conjunta de com no atomitzar tant la criança i fer coses de treball en comunitat i que realment les famílies formin part de la comunitat i no siguin allò aïllats i què en fem d'aquests nens.
I una mica també per qui s'animi a apropar-se i conèixer que és Famílies en Xarxa, el que comentaves, no? Convidem a que la gent hi vagi, que s'animi, que us escolti.
I tant, l'assemblea oberta, no, que no ens escolti, a participar. Si això va d'aquí, tothom pot dir-hi la seva. I de veritat que va així. Assemblea oberta el dimecres que ve, dia 20 de desembre, a les 7 a Caltamarari, també. Sí, la voluntat és aquesta, No és allò, som una gent que fem això i vosaltres veniu a veure què va. No, això va de que tothom participa i de veritat que tothom hi diu la seva i les activitats durant l'any es programen de manera absolutament més o menys assembleària i aquí tira més del carro per una cosa i aquí té un contacte d'un ponent per no sé què, l'altre té un amic que fa tal. Intentem, com deia el Quimen, que tot sigui també arrelat al territori en la mesura del possible, coses que sorgeixin de la gent de Sant Cugat, un contacontes de Sant Cugat, la gent de l'Escola de Música Tradicional ens fa els tastets musicals, no? Doncs aquests punts d'enxarxar sempre amb la ciutat i les coses que hi ha.
Parlaves d'aquest primer any de vida, que va començar amb 6 famílies, no sé si ha crescut més, s'ha quedat igual, com ha anat en aquest primer any?
A nivell de nucli promotor, ens mantenim més o menys igual. El que passa és que quan ara fèiem una mica la memòria del que ha estat aquest any d'activitat i la veritat és que 400 persones tranquil·lament han passat per Caltamarari a buscar activitat infantil. Clar, Caltamarari, un espai social, cooperatiu, cultural, més associat al món poder joves o a un tipus d'activitat i col·lectius, cada cop passin prop de 400 persones interessades per tot el que és programació familiar, doncs ens sembla com algo genial i és una manera d'apropar a l'autogestió, al món, no?, al món associatiu, als col·lectius, tot això, doncs apropar aquests, Sant Cugatencs cap aquí també, i és una cosa que ens agrada i que ens fa sentir molt còmodes que això estigui passant i que se sentin a gust al Temerari, clar.
Parlem, ara que ens queden encara uns minuts, del Quinto. Ahir es va celebrar l'assemblea oberta amb aquestes 35 entitats que votaven i es va donar el vistiplau a continuar organitzant-lo. Però us dono la paraula, amb quines condicions?
Qui es tira de piscina, no? A veure, el Quinto aquest any ha estat a debat perquè l'Ajuntament ha, bueno, podríem dir que ha usurpat l'organització del cap d'any a Cal Temerari. Fa uns anys que Cal Temerari organitza el cap d'any. Era un cap d'any absolutament... bueno, era consolidat a Sant Cugat, funcionava, la gent hi anava, era un format de proximitat en el qual tothom que hi participava eren grups locals i alhora s'organitzava des del voluntariat, des de la militància, des del creure en el projecte i, per tant, era un cap d'any a nivell econòmic sostenible, diguem-ne. Ha arribat un moment en què l'Ajuntament, liderat des de la Carmela Fortuny, han considerat que aquest cap d'any s'havia d'organitzar. Ells han dit aquesta paraula tan dura de municipalitzar, el qual em sembla un dramàtic, perquè municipalitzar, què més municipal que algú fet des dels col·lectius de la ciutat, però bueno, han utilitzat el concepte de municipalitzar pel fet de que ho faci l'Ajuntament. Consideren que això és més sostenible i va alineat en el fet de que hi hagi altres caps d'anys per gent gran i per gent adolescent, per adolescents, diguem-ne, que ja organitzen des de l'Ajuntament i han preferit també organitzar el cap d'any de l'Embalat. Tot això ha portat moltes setmanes de controvèrsia, d'arguments que no acceptem, que no entenem des del consistori, i per tant, dèiem, davant d'aquesta arbitrarietat per part de l'Ajuntament, com a Cal Temerari, que organitzem el cap d'any, però també organitzem el Quinto, què n'hem de fer del Quinto? Per què hem de seguir organitzant el Quinto a l'Embalat si quan ells decideixen que hi ha coses que no podem fer com el cap d'any, no les podem fer, no? I vam dir, el Quinto és una cosa que fa molts anys que funciona a Sant Cugat, que està molt arraigada, no és una decisió que puguem prendre sols, si fer o no fer Quinto de Nadal. Llavors, com que hi va haver 35 entitats que durant la campanya de reivindicació del cap d'any es van sumar al manifest, vam dir, doncs, reunim aquestes 35 entitats i que sigui amb elles que prenem la decisió si fer o no fer Quinto de Nadal. Ahir al vespre, a Cal Temerari, 45 persones d'aquestes 35 entitats citades van fer una assemblea i van consensuar que sí, que tiràvem endavant el Quinto de Nadal, però amb uns condicionants. D'entrada, que seria un espai reivindicatiu del que havia passat. És a dir, allà dins es parlarà de que l'Ajuntament té una gestió arbitrària i té un tracte arbitrari a les entitats de Sant Cugat. Serà un espai on les entitats que han donat suport a la campanya tindran micro obert, si és necessari, per explicar casos i exemples de l'arbitrarietat de l'Ajuntament, perquè passa amb Cal Temerari, però passa amb Castellers, passa amb Bastoners, passa amb qualsevol entitat, les entitats esportives, passa que hi ha arbitrarietat en la gestió. No, volem que el Quinto sigui un espai de reivindicació d'això que està passant. I a més, l'altra demanda que fem és dir, hem fet una instància per poder fer el cap d'any en lloc alternatiu a l'Embalat, és a dir, com a Cal Temerari volem seguir organitzant un cap d'any, entenem que som una entitat a la ciutat que no tenim per què no poder-ho fer, hem obert l'organització a totes les entitats que ho vulguin, per tant, organitzat per Cal Temerari i qui ho vulgui, qui ho demani, qui ho sol·liciti, i hem demanat un espai alternatiu per fer-ho. I també és com una condició, no?, que posem, que ens deixin, per què no, deixar-nos un altre espai on fer el cap d'any. I, per suposat, es farà una campanya de boicot al cap d'any municipal de l'Ajuntament, diguem-ne. Per suposat, perquè tot el que... No? Sí, quin interès tenim de donar suport en aquesta iniciativa que creiem que és feta des del poc criteri de l'Ajuntament.
Creieu en la possibilitat que si des del consistori s'obre doncs, l'opció d'obrir un concurs públic per celebrar els propers cap d'anys, que us hi pugueu presentar o us hi desenteneu totalment?
A veure, jo penso en acord amb el que està explicant l'Aina, és a dir, que si agafem la foto gran, aquí tenim un problema greu sobre la taula que ja ve de llarg. Que és una manca d'espais, o sigui, en el seu moment, a finals dels 80, pel que sigui, es va decidir que en comptes de tenir una sala mitjana, etc., es volia tenir un auditori, molt bé, endavant, però des de finals dels 80, que ja és temps,
ja ha plogut,
pues no hi ha. No hi ha espais on fer això. Llavors és quan s'ha de fer un embalat, és quan s'ha de demanar permís a l'Ajuntament amb tota la pressió que té al carrer, perdoneu que li digui carrer i no espai públic, que és això, que aquesta cosa que s'han inventat de l'espai públic, de permisos i de que... sinó al carrer, que és el carrer de tots, val? I és on no passa a tenir pals a les rodes, però perquè també s'entén, els veïns a vegades es queixen, però perquè hi ha una pressió perquè hi ha una falta d'espais. Llavors, això és un problema que cada vegada s'està agreujant més. O sigui, nosaltres fa 2 anys ens va parar, amb el permís aconseguit, ens va parar un festival, el Trona, el va parar la policia, perquè no s'havien entès entre seguretat i cultura. Després cultura es va disculpar, i tot això. Seguretat no, també s'ha de dir. O sigui, vam fer una reunió i no hi havia ningú de seguretat, jo no sé ni quina cara tenen, ni encara no sé res d'això. Llavors, això cada vegada s'està agreujant més. I això, junt la manca d'espais, junt amb una, diria jo, una mentalitat per part de l'Ajuntament de que qui es pot comprar i vendre tot. Val? Això del concurs, que és el que estaves preguntant, no veig res més a el que en diríem el contrari d'una municipalització. Val? Mm. És una privatització. O sigui, és una mercantilització de la cultura popular. Llavors, aquí, l'única pregunta que hi ha sobre la taula és on està el límit del que es pot comprar i del que es pot vendre.
És que farem un concurs per veure qui haurà d'organitzar l'aplec sardanista? Farem, o és evident que l'organitzarà l'entitat sardanista de Sant Cugat? Fem un concurs per veure qui ha d'organitzar la festa major de Sant Cugat, l'actuació de castellers de la festa major? No, l'organitzen els castellers de Sant Cugat. És a dir, si hi ha una entitat que s'ha posicionat o que fa anys que està organitzant una festa o com és el cap d'any, per què hem d'obrir un concurs entre... Per què ho hem de fer així?
Clar, no, ara comentaves l'aplec sardanista té sentit, no? Clar,
no, i a més, si no hi ha hagut
d'any, si però concurs que hi ha, sempre heu sigut, no, el motor aquest.
Si em diguessis que hi ha 200 entitats aixecant la mà a sac per organitzar el cap d'any, parlem-ne.
Ho entendries?
Parlem-ne perquè és evident. Ara, és que mai dels mais cap altra entitat, i hem de veure aquest any, m'agradarà veure aquest any que Cal Temerari ha dit estem intentant organitzar el cap d'any alternatiu a un altre espai fora de l'embalat, i de manera reincident hem dit que és un cap d'any que volem obert a organitzar-ho amb altres entitats. M'agradarà veure quines altres entitats s'acosten a dir que es lien la manta al cap a organitzar el cap d'any. Mira, Penya Regalés, aixeca el dit. M'agradarà veure-ho.
No, però estaria molt bé que hi haguessin molts caps d'anys.
O sigui, tant de bo. No, heu de pensar que...
Per aquí, probablement Sant Cugat ha crescut molt. Mm-hmm. Ja és aquell poble petit on vaig néixer jo fa 60 i pico d'anys i hi havia pagesos pel carrer que no queda cap ni cap milla. O sigui, Sant Cugat ha crescut molt, i hi ha molt tipus de gent diferent a Sant Cugat, social, econòmica, hi ha molta gent diferent. Probablement hi ha espai per tothom. Probablement hauríem d'obrir una mica més el debat i no dir, jo no m'ho tinc l'exclusiva de la festa de cap d'any, sinó dir, volem fer aquest tipus de festa, aquest altre tipus de festa, i facilitar que el temerari un espai perquè pugui fer el seu tipus de festa, igual com els que poden fer l'embalat.
Completament però, d'acord.
Probablement aquesta seria la solució més fàcil per mi, i des de fora.
En aquesta línia, llavors, caldria preguntar a l'Ajuntament per què ha denegat la petició d'altres espais. És que no només s'ha denegat l'embalat, no només s'ha dit ei...
Bueno, no s'ha contestat encara. El tema és que estem a 16 de desembre, a més.
No sé si estem d'acord.
Clar.
Jo, sí. Això,
heu sol·licitat la sala debat, annexa
ja
del Canal de Torre Blanca, no?
Eh?
Sí.
No tinc informació per entrar en aquest debat.
No, i no ens han contestat.
Jo estava, perquè tu es posaves, no cal boicotejar la que vol fer l'Ajuntament, sinó deixa'm un espai per mi, tu fes la teva, jo faig la meva, i creiem dos festes totalment...
No, no cal boicotejar-la si hi ha una gestió no arbitrària de tota la prèvia.
Cadascú que faci la seva festa.
Diguem-ne que fins ara ens han boicotejat ells a nosaltres. Sí, sí. No? I llavors ara a partir d'aquí hem de veure com ho fem. Si hi ha 28 festes de cap d'any a Sant Cugat, parlem-ne. Si hi ha 28 col·lectius, entitats motivades per fer-ho, parlem-ne. És a dir, a mi, finalment, per mi, el que passa és que des del consistori no és cert que considerin que allò que surt de les entitats, que les entitats és el poble organitzat, és el que realment entenguin que és el Sant Cugat viu, el Sant Cugat que fa, no? El Sant Cugat, diguem-ne, no? Per ells el Sant Cugat és el que surt de l'Ajuntament i de les seves polítiques i de la seva manera d'entendre la ciutat. I el que nosaltres estem dient és dir, no, el Sant Cugat, aquest Sant Cugat, no, aquest poble i aquesta cosa, és el Sant Cugat que surt de la gent organitzada, i la gent organitzada són les entitats. No? És aquesta diferent manera de veure-ho. Ells el que juguen és a, bueno, donar-nos peixet durant tot l'any perquè estiguem contents i omplir-se la boca del que estan donant suport a les entitats, però és que és mentida. És mentida. I hi ha mostres fefaents de que no donen suport a les entitats, que en donen, però que estem repartint molles. De veritat, no és un suport, un acompanyament real perquè les entitats siguin grans i autònomes. perquè estem parlant d'acompanyament perquè les entitats siguin autònomes, i aquest és un concepte que no és menor, però acompanyament per generar autonomia, perquè les entitats elles soles siguin capaces de gestionar-se, siguin capaces de, bueno, de tirar endavant i de fer-se grans, o petites, o com vulguin, però fer-se autònomes.
Mm. Joan, ja... No, que comentaves, no, que deies que l'Ajuntament, això, que els hi cedeixi un altre espai, però tal com comenten l'Aina i el Quiman, ells han sol·licitat una i encara no els han contestat.
No, ja he dit que no coneixia el problema de fons, que m'estava posant camisa de 16 vares, vull dir, sí, però no, igualment, no. He donat una opinió,
No, però jo crec que és interessant, A veure, aquí hi ha una puntualització, que és el tema del boicot, normalment és una paraula lletja, val? El que passa és que també hi ha vegades que la gent s'equivoca, ningú és perfecte, l'Ajuntament tampoc.
No,
llavors,
estem d'acord,
quan algú s'equivoca, a vegades se li ha de fer veure. I també hi ha molts tipus de boicot. També. Llavors, per exemple, nosaltres vam fer el boicot a la sala Oboken i era un boicot informatiu, només. O sigui, només nosaltres, tothom que anava a actuar allí, l'informàvem de quina era la situació. Llavors la gent decidia. La gent decidia. O sigui, tu només informes. Llavors la gent decideix. Llavors, jo crec que un boicot assenyat seria informar a tothom que pugui participar de la festa del Cap d'Any a l'Embalat, tant la gent que vol anar a públic, com la gent que vol treballar, com la gent que vol actuar, informar aquesta gent de quina és la situació i que llavors decideixin, sense coaccionar ningú, òbviament. Val? Llavors, no, que la gent decideixi. En el cas d'Oboken es va fer així, la gent va decidir i Oboken es va enfonsar, però perquè la gent ho va decidir.
Re, Aina, m'has demanat torn de paraula perquè al final saps què ha passat? Hem parlat d'activitats, però al final hem obert un debat i jo encantadíssima. Però et dono l'últim, allò, per acabar, Aina, i ens acomiadem
moment
aquí.
Final per fer autobombo de Quinto Familiar, que és el primer any que
això,
fem aquesta versió familiar del Quinto, el 29 de desembre de 5 a 7 a l'Embalat. Farem aquest Quinto Familiar. Hem adaptat una mica el format perquè no hi hagi diners, sinó que sigui una cosa que els nens puguin anar jugant i tindran igualment regals així que ens hauran cedit els comerços, però serà una cosa molt més versió nens, versió tranquil·la. I alhora hem fet un taller de pardals i orenetes perquè siguin els propis nens qui cantin els quintos, qui cantin les cantarelles des de dalt de l'escenari, acompanyats d'algun adult. Així que, bueno, dia 29 de desembre, a partir de les 5 a l'Embalat, veurem aquest nou format de Quinto, el Quinto Familiar, a veure com va.
A veure com va. Doncs moltíssimes gràcies a Aina Serra, Quiman Segura i Joan Gómez per haver vingut avui al Sant Cugat a Fons. I bon Nadal!
Bon Nadal!
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
Sant Cugat a Fons, a cugat.cat.